Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Comencem tot seguit a fer el repàs a les notícies més destacades d'aquest dijous 14 d'agost. Un dijous que és la prèvia a un llarg cap de setmana, en què els allotjaments de les zones turístiques de Lleida preveuen fregar la plena ocupació. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha destacat que la mitjana d'ocupació serà superior al 85%. I un cap de setmana ple de moltes propostes, amb activitats, amb festes majors i coses per a tots els públics. Camarasa, per exemple, es prepara per viure aquest dijous una nova edició, la setena, de Fira Nit, la fira nocturna que des de fa 7 anys omple el nucli antic d'artesania, gastronomia i activitats culturals. Una cita que començarà a les 8 del vespre i que s'allargarà fins passada la mitjanit al centre històric de Camarasa. Parlarem d'aquestes activitats i parlarem de la campanya turística per aquest cap de setmana, però també tenim altres informacions que avancem tot seguit en forma de titulars. En l'àmbit de successos, explicarem que la Guàrdia Urbana de Balaguer va enxampar aquest dimecres una furgoneta abocant residus d'obra. Els agents van aixecar acta i van imposar la sanció corresponent. En l'àmbit econòmic, la inflació puja 3 dècimes al juliol a la demarcació de Lleida i se situa en el 2,4%. Les despeses relacionades amb l'habitatge, subministraments i amb combustibles són les que lideren la pujada de preus. En l'àmbit agrari, la collita de pera conferents arrenca a Ponent, amb la previsió d'assolir un 90% més de producció que l'any 2024. El sector espera sobreposar-se a la mala campanya de l'any passat i poder mantenir un bon nivell de preus. Així tot, la pedregada ha deixat danys, per exemple, entre el 40 i el 100% en més de 500 hectàrees de fruita dolça al Pla de Lleida. Els municipis de Lleida, Corbins i Torrefarrera són els que han estat més afectats per la tempesta del passat dimarts. I també hem de parlar del temporer d'Alcarràs que va morir a conseqüència d'un cop de calor, segons l'ETT, que l'havia contractat. Fruita amb justícia social, que va atendre l'any 2024 un total de 107 temporers per casos de vulneracions de drets, dels quals 7 van acabar, amb una denúncia presentada a l'entitat està denunciant la situació d'infradenúncies en el sector per la por dels treballadors, en la gran majoria persones immigrades en situació de vulnerabilitat de quedar-se sense feina. Justament, Fruita amb Justícia Social ha organitzat una concentració aquest dijous al vespre a Lleida per la protesta per aquest temporer mort en aquestes condicions. I a la part final de l'informatiu dedicarem molt l'apartat a fer repàs de l'agenda del cap de setmana amb moltes propostes i moltes activitats. Cubells celebra aquest dijous un tardeig a la fresca amb el concert del grup Jaoban i el DJ David Morales. Però també aquest cap de setmana hi ha moltes altres activitats. Per exemple, el Festival Perifèria Cultural fa una nova parada aquest dissabte. Ho fa a la Sentiu de Sió, on oferirà un concert amb dos grups que uneixen música i compromís social. Són els Brams i Sapena. O la companyia T, especialitzada en la creació d'espectacles i la teatralització d'espais, portarà diumenge a Vallfogona de Balaguer la seva proposta titulada El Safareig. A més, aquest cap de setmana és Festa Major a Castelló de Farfanya, a Àger, a Albesa, a Santa Maria de Meià, a Butxanit, a Montsonís i a Miralpeix. Repassarem el programa d'actes de totes aquestes festes majors. I en la part ja sí final de l'informatiu tindrem espai pels esports. Parlarem del Club Futbol Balaguer, que disputarà aquest diumenge els primers partits de la pretemporada. Ho farà amb les noves incorporacions a la plantilla i jugant el segon triangular Vila de Golmés, on s'enfrontarà al Juneda i a l'equip local. Els allotjaments de les zones turístiques de la demarcació de Lleida fregaran la plena ocupació durant aquest pont de 3 dies del 15 d'agost. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha apuntat que la mitjana d'ocupació serà superior al 85% entre el Pirineu i les Terres de Lleida i ha destacat que aquestes dates confirmen l'atractiu del Pirineu i les Terres de Lleida i posen de manifest que la nostra destinació ofereix una combinació única de paisatges, gastronomia, cultura i experiències a l'aire lliure.
Preveiem una molt bona ocupació, com és tradicional. Aquest pont és el moment àlgid de la temporada d'estiu i segurament molts dels establiments, tant del Pirineu com de la Plana, podran penjar el cartell de complet. També ho podran fer les empreses d'aventura perquè oferim de tot, des de gastronomia, cultura, activitat a l'aire lliure, etc., que fan de la nostra destinació un dels millors puestos per passar durant el mes d'agost a les nostres terres.
Parlant per sectors, els hotels del Pirineu preveuen una ocupació d'entre el 95 i el 100%, mentre que a les Terres de Lleida s'esperen registres inferiors. Pel que fa als bungalows i a les places d'acampada dels càmpings, fregaran la plena ocupació al conjunt de la demarcació. Així mateix, les cases de turisme rural preveuen comptar amb un nivell de reserves superior al 90%. El turisme actiu, que és un dels principals reclams de Lleida durant els mesos d'estiu, també s'espera amb un elevat volum de turistes. En aquest sentit, les empreses d'esports Aventura del Pallars Sobirà tornen a un nivell de reserves d'entre el 85 i el 90%. Ho fan per les activitats als rius, pantans i barrancs. Les elevades temperatures els últims dies han animat les reserves per les activitats aquàtiques. El Patronat de Turisme espera revalidar aquest estiu els 580.000 turistes i 1.500.000 pernoctacions dels últims dos anys. Durant el mes de juny, els establiments de Lleida van rebre uns 125.000 turistes que van generar 267.000 nits d'allotjament. Serrano ha afirmat que aquestes xifres demostren també la solidesa del sector turístic a la demarcació i el paper clau que juga en la dinamització econòmica i social. I una de les propostes, justament per aquest cap de setmana, és per aquesta mateixa nit. El comerç de proximitat i la música tornen a Camarasa amb la 7a edició de la seva Fira Nit.
Camarasa es prepara per viure el proper dijous 14 d'agost una nova edició de Fira Nit, la fira nocturna que des de fa 7 anys omple el nucli antic d'artesania, gastronomia i activitats culturals. La cita començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins passada la mitjanit, convertint el centre històric en un aparador de productes de proximitat i d'ambient festiu. Enguany hi prendran part 25 parades, 12 de les quals són de Camarasa mateix, amb una oferta que combina artesania, productes agroalimentaris i restauració. L'alcaldessa Elisabet Lizaso subratlla que la singularitat de la fira és que, en ser nocturna i de curta durada, aposta només per expositors locals i de l'entorn proper, fet que n'assegura la qualitat i l'autenticitat.
La setena fira de proximitat i cada cop amb més proximitat, cosa que ens agrada, perquè no deixa de ser una miqueta una fira on la gent de Camarasa la disfrutem moltíssim, però és un gran aparador per a aquells que ens venen a visitar de tota l'oferta que tenim en aquest petit nucli. Començarem la fira amb exposició de pintor de Camarasa. Tenim paradetes locals i de molta proximitat, donat que la fira és nocturna, això limita que és un espai curt de temps, per tant, totes aquells paradistes que ens venen a acompanyar no venen de grans desplaçaments, cosa que aquest any tenim una paradeta de la Segarra.
La fira també servirà per posar en valor el patrimoni local. Els visitants podran descobrir els nous plafons informatius instal·lats al nucli antic, que expliquen la història i els elements més destacats del municipi, abans de gaudir de les degustacions que oferiran els restauradors de la vila.
Aprofitem perquè es pugui veure i visitar aquests plafons que hem anat posant al nucli antic, precisament, per explicar i donar contingut a tots aquests espais que tenim antics i de molt valor i vecins que tenim al nostre nucli. Com sempre, apostem per fer aquest aparador, com he dit abans, doncs dels nostres restauradors, des de les piscines, Chiringuito, Campere, la Fonda Hostal Cassiano, que també participa, i com no, de la botigueta que tenim al poble, la que Viures Marta, que també doncs, aprofita i amb el seu producte, amb el producte que ven, doncs te fa tapes i te fa pizzes i te prepara tot perquè puguis gaudir d'aquesta nit.
Pel que fa a l'oferta d'oci, aquesta edició aposta per un format més visual. A les 10 de la nit, el grup Entre Teles de Pons oferirà un espectacle que combinarà dansa i acrobàcia, mentre que a partir de les 11:30, el DJ Rico posarà la banda sonora per tancar la nit amb ritme. Lizaso descriu Fira Nit com una festa de petit format, però amb molt encant, capaç de reunir veïns i visitants en un ambient acollidor.
Aquest any ens acompanyen Entre Teles de Pons. És la primera vegada que hem canviat un concert per un espectacle que crec que valdrà molt la pena, i a l'espai de la plaça Major que quedarà molt màgic. I acabem la nit de la manera més festiva possible, i és amb un disjockey, com sempre. Un dijó que hi ha a la plaça de l'Església, il·luminem aquesta plaça, li posem música, color i gastronomia, i serà una nit, jo crec que màgica, com han estat sent totes aquestes aquestes fires anteriors a la setena, no? Que sempre són, la veritat és que sempre són un èxit i la gent marxa amb un regust de boca increïble. L'ambient que respira és molt sa i és una de les festes més boniques que crec que tenim per aquí. I és el que vull posar en valor, que a vegades les festes no han de ser macrofestes. Amb una festa de petit format pots aconseguir un ambient únic i fer més màgic encara els nostres espais de nucli antic, que ja de per si ho és. Per tant, tothom convidat, veniu a gaudir una nit amb nosaltres, després de les calors que estem vivint aquests dies, doncs veniu a la nit, que fa més fresqueta, a conèixer més i millor Camarasa i tots aquells que hi formen part.
La fira, que s'emmarca en l'aposta de Camarasa per un turisme sostenible i de qualitat, preveu igualar o superar els prop de 700 visitants de l'any passat, coincidint amb l'inici del pont de la Mare de Déu.
Parlem de successos perquè la Guàrdia Urbana de Balaguer ha interceptat aquest dimecres al matí una furgoneta que abocava de manera il·legal residus provenents d'obres en un punt no autoritzat del municipi. Els agents van identificar els responsables, van iniciar l'expedient sancionador corresponent i van obligar, a més, els infractors a recollir i retirar tot el material abocat.
Aquesta actuació s'emmarca en el reforç de la vigilància que el cos policial està duent a terme per combatre els actes incívics i els abocaments incontrolats, especialment aquells relacionats amb residus de la construcció. Segons l'Ordenança Municipal de Gestió de Residus i Brossa, les sancions per aquest tipus d'infracció poden oscil·lar entre els 750 i els 1.500 euros, depenent de la gravetat i la reincidència. Fa només un parell de setmanes, la Guàrdia Urbana ja va sorprendre una empresa mentre realitzava un abocament il·legal de runa en un terreny municipal. En aquell cas, també es va obrir l'expedient sancionador i es va recordar la importància de gestionar correctament aquest tipus de residus. Des de la Paeria de Balaguer fa una crida a la col·laboració ciutadana per alertar de possibles casos d'abocaments il·legals i es recorda que el municipi disposa de serveis i instal·lacions adequades per a la correcta gestió dels residus d'obra i voluminosos.
Obrim l'àmbit econòmic, parlem de la inflació, que puja 3 dècimes al juliol a la demarcació de Lleida i se situa en el 2,4%. Les despeses relacionades amb l'habitatge, subministraments i combustibles són les que lideren la pujada de preus. La variació anual de l'índex de preus al consum, l'IPC, ha pujat 3 dècimes al juliol a les comarques del Ponent i l'Alt Pirineu i Aran fins al 2,4%, com dèiem. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els grups que més han impulsat l'augment a la demarcació són l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles, amb un increment del 7,1%. L'educació va a darrere, que s'encareix un 5,9%, i la roba i el calçat pugen un 4,4% en l'últim any, ocupant la tercera posició aquest sector en els ascensos més destacats. En termes mensuals, respecte al juny, els preus han retrocedit una dècima a la demarcació, amb una caiguda destacada del 8,4% en roba i calçat per l'efecte de les rebaixes d'estiu. A nivell de Catalunya, la inflació també ha pujat. Ho ha fet 3 dècimes al juliol i s'ha situat en el 2,3%, lleugerament per sota de la mitjana estatal, que és del 2,7%, i també per sota de la de Lleida, que era del 2,4%. L'encariment de l'electricitat i dels carburants, que s'han disparat un 9,7%, ha estat el principal motor d'aquesta pujada. La inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, s'ha mantingut al 2% a Catalunya, mentre que l'Estat ha pujat fins al 2,3%. I obrim tot seguit l'àmbit agrari de l'informatiu i comencem parlant de la collita de pera Conferents, que arrenca a Ponent, amb la previsió d'assolir un 90% més de producció que no pas l'any 2024. El sector espera sobreposar-se a la mala campanya de l'any passat i poder mantenir un bon nivell de preus.
La collita de pera Conferents ha arrencat aquesta setmana a Ponent, amb bones expectatives de calibre i qualitat, i amb la previsió d'incrementar fins a un 90% la producció respecte a l'any passat. Després d'una campanya amb pocs quilos de Conferents per la mala floració, enguany s'espera collir a les comarques de Lleida fins a 52.850 tones d'aquesta varietat, segons les previsions del Departament d'Agricultura i Afrucat. Amb tot, aquestes xifres encara són inferiors en un 20% al potencial productiu per les pedregades i el canvi climàtic, segons ha explicat a l'ACN el responsable de sectors vegetals de la Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes.
Aquesta campanya de 2025 recuperem quasi el màxim potencial el que és en Pere Conferents. Les previsions serà, en comparació a la campanya 24, un 70% més de quilos, perquè la campanya serà... Va ser una campanya molt justa i es va perdre molts quilos de la varietat Conferents. Amb raó de la fruita està en unes condicions molt bones, vull dir, de sucres i gustativament. Llavors, preveiem que serà una campanya bona pel tema de la pera.
Gardenyes ha explicat que la falta d'estocs i la menor producció de pera en altres països europeus els permetrà mantenir els bons preus de l'any passat. Cal tenir en compte que la Conferents és una pera de llarga conservació en cambres frigorífiques i que no comença a vendre's a un alt volum aproximadament fins als vols de Nadal.
Sabem que diferents mercats europeus o diferents països europeus tenen una davallada també en pera, llavors per això preveiem una campanya que sigui bona. Se parla uns preus relativament, en comparació amb l'any passat, molt iguals, per molt que hi hagi més quilos, els preus no canviaran massa i esperem que els preus continuïn així i puguin allargar tota la campanya, perquè pensem que la conferència és una pera de llarga conservació. Fins als vols de Nadal no s'empece a venta a més al volum.
El responsable de sectors vegetals de la Unió de Pagesos ha detallat que a hores d'ara la fruita està en unes condicions molt bones de sucres i de gust i que preveuen una campanya positiva. Això després de que la mala floració de l'any passat reduís dràsticament la producció de conferència a Ponent, deixant-la per sota de les 30.000 tones. En Guillem Casals ha estat un dels primers agricultors a donar el tret de sortida aquest dimecres a la collita de la pera Conference en una de les seves finques de Térmens, a la Noguera. Els treballs s'allargaran durant 10 dies.
Bueno, vam empezar a l'abril amb les pedregades aquelles primerenques, que aquí en aquesta zona altres ens vam salvar de totes. Després sí que hi ha hagut molta pluja a la floració, però en principi nosaltres temem malalties i cap problema amb aquest aspecte. Els quilos hi són, el calibre també és correcte, i en principi els preus també acompanyen i la perspectiva és bona.
En el seu cas, Casals explica que no es va veure afectat per les pedregades de la primavera i malgrat la pluja que va caure durant el període de la floració, les peres no presenten problemes de fongs. Cal tenir en compte que el gruix dels pagesos de Ponent preveuen començar a collir la pera conferència a partir de dilluns, després de la Mare de Déu d'agost. A mitjans de juliol, els productors de Ponent ja van començar a collir pera, concretament la varietat llimonera, que és un dels emblemes de les Terres de Lleida. Amb tot, la pera Conference és la més nombrosa en quilos i suposa aproximadament la meitat de la producció de peres a Ponent, que s'enfilarà a les 105.000 tones.
I dins també de l'àmbit agrari, però en la vessant més negativa, hem d'explicar que la tempesta, amb xàfecs intensos, fort vent i calamarsa que el passat dimarts a la tarda va escombrar diversos municipis del Segrià i la Noguera, ha deixat danys entre el 40 i el 100% en unes 543 hectàrees de cultius de fruita dolça de la comarca del Segrià, segons l'informe del Departament d'Agricultura. En algunes zones, el fort vent va provocar la caiguda de fruits que estaven a punt de ser collits, sobretot per a conferents, i la pedra també va malmetre cultius als municipis de Lleida, Torrefarrera, Alpicat, Rosselló, Torre-serona i Corbins, en unes zones que ja s'havien vist afectades per diverses pedregades aquesta campanya. En concret, al municipi de Lleida hi ha afectacions en unes 228 hectàrees de cultius de fruita dolça amb danys d'entre el 60 i el 100%, en unes 185 hectàrees de Corbins amb danys entre el 60 i el 90, en unes 95 de Torre-Farrera amb afectacions que van del 60 al 100% i en 35 hectàrees a Torre-serona amb afectacions d'entre el 40 i el 60%. I no abandonem l'àmbit agrari, tot i que hem de parlar des d'un altre vessant, perquè hem d'explicar que el temporer d'Alcarràs, que va morir, a conseqüència d'un cop de calor, segons l'ETT que l'havia contractat. Empleo Express diu que havia rebut la formació i les informacions necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals.
La firma de treball temporal que va contractar el temporer de 61 anys, mort dilluns a la tarda a Alcarràs, ha informat que va morir a conseqüència d'un cop de calor. En un comunicat, Empleo Express lamenta l'accident laboral i explica que havia cedit el treballador a una empresa usuària. A més, indica que des del primer moment ha posat tots els seus mitjans a disposició de les autoritats laborals i que col·labora de forma plena i activa en la investigació que ha d'aclarir les circumstàncies del tràgic succés. També assegura que el treballador havia rebut la formació i informació necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals en coordinació amb l'empresa usuària, d'acord amb la normativa vigent. Una insuficiència cardiorrespiratòria aguda en un context d'estrès per la calor va causar la mort al temporer. Així ho apunta l'informe preliminar de l'autòpsia practicada dimarts a l'home, al qual ha tingut accés l'ACN. Segons el familiar de Jorge Branciu, l'home es va començar a trobar malament al migdia, però els seus caps li van dir que descansés en una ombra i no van trucar una ambulància fins a mitja tarda. Empleo Express manifesta que amb motiu del lamentable accident laboral ocorregut recentment, en el qual un treballador cedit per la nostra empresa a una empresa usuària va morir a conseqüència d'un cop de calor, hem traslladat la nostra més sincera condolença a la família, amistats i companys de feina. L'empresa afegeix que en períodes de temperatures extremes reforça les seves actuacions de prevenció incrementant la comunicació en la seva pàgina web, xarxes socials i de manera directa a empreses i treballadors, recordant les mesures a adoptar per minimitzar els riscos derivats de la calor. Agroalimentari El Pla, l'empresa per la qual treballava l'home a través d'una TT, va explicar aquest dimecres que iniciaria una revisió interna exhaustiva amb l'objectiu de reforçar els protocols de prevenció. Per la seva banda, Empleo Express, l'empresa de treball temporal, va indicar que l'home havia rebut formació i informació en riscos laborals.
Arran de la mort d'aquest temporer de 61 anys, en plena onada de calor el dilluns a Alcarràs, fruita en justícia social, ha exigit paralitzar la collita en aquelles empreses que no protegeixin els seus treballadors davant de les altes temperatures i ha considerat inexplicable que s'obligui a treballar persones amb temperatures superiors als 40 graus. Fruita en justícia social, recordem, va atendre l'any 2024 un total de 107 temporers per casos de vulneracions de drets, dels quals 7 van acabar amb una denúncia presentada. L'entitat denuncia, però, que la situació d'infradenúncies és molt present en un sector en què per la por dels treballadors, en la gran majoria de persones immigrades en situació de vulnerabilitat de quedar-se sense feina, fa que no denunciïn.
L'entitat Fruita amb Justícia Social ha presentat aquest dijous a Lleida l'informe anual corresponent a la campanya de la fruita del 2024. Segons ha explicat el membre de l'entitat, Llibert Reixac, el document no vol criminalitzar el sector agrícola, sinó posar damunt la taula que el model actual agrari se sosté amb la precarietat dels temporers.
Però malauradament d'aquestes 107 persones ateses i acompanyades per l'entitat al llarg de tot l'estiu, només van poder acabar fent interposant una denúncia en 7 d'elles. La primera cosa que diríem és que ens preocupa moltíssim, moltíssim, que de 107 persones ateses només hi hagi hagut 7 que decidissin tirar endavant. Per què no tiren endavant? No tiren endavant per por a perdre la feina, perquè sovint una denúncia i una inspecció de treball pot fer que tanquin aquella empresa i la persona, per tant, al dia següent es vegi sense cap recurs per alimentació o directament es vegi vivint al carrer. Preocupa també a vegades per una dificultat d'entendre quins són els processos judicials, el fet de no entendre, no?, la barrera idiomàtica i no tenir cap recurs on anar a fer aquestes consultes, dificulten que hi hagi gent que no ho acabi tirant endavant, i sobretot també el que deia al principi, no?, aquesta temporalitat i aquesta mobilitat.
El punt d'assessorament de l'entitat va oferir informació a 2.300 persones temporeres i va acompanyar-ne 107 en casos de vulneració de drets. 7 casos van acabar en una denúncia formal presentada a Inspecció de Treball o a les administracions competents, dels quals 4 s'han resolt favorablement o amb sancions per a les empreses, 2 estan pendents de resoldre i el darrer va acabar en una mediació amb l'Ajuntament dels Àlamos per negar el dret al padró. Pel que fa als 4 casos en què Inspecció de Treball ha donat la raó als treballadors, hi ha 3 casos d'accidents laborals i d'irregularitats en l'atenció de la mútua i el cas, que fruit amb justícia social, ja va avançar aquest dilluns, d'una desena de temporers que vivien en condicions infrahumanes en un magatzem de Torrelameu, a la Noguera.
No van poder alertar a les autoritats d'aquesta denúncia fins a final de l'estiu, perquè durant tot l'estiu, quan anàvem parlant amb els treballadors, tota l'estona ens van estar demanant, si us plau, no feu res, perquè l'alternativa, si ve Inspecció de Treball, és que jo em quedo sense feina i sense allotjament. I per tant, feu-ho, però feu-ho al final de l'estiu. Llavors vam estar un mes i mig, o gairebé dos, amb una informació d'una vulneració de drets flagrants, i a més, és que ho puc dir, és una casa al mig del poble que tenia les portes del magatzem obertes de bat a bat. No em crec que fruit amb justícia social sigués els únics que se'n va donar del que va passar. No m'ho crec. I això també és una de les coses que exemplifica el que passa als pobles, que és que hi ha molta gent que sap i coneix el que passa, però no es denuncia perquè és el meu veí o perquè tornarem amb aquesta història de la criminalització.
L'informe presentat per l'entitat destaca les dificultats que tenen les persones temporeres per gestionar tràmits administratius i denuncien que l'atenció que reben aquestes és sovint insuficient, impregnat de prejudicis racistes, masclistes i aporafòbics, i que la resolució dels seus casos depèn de la voluntat del treballador que les atén. També han posat de relleu la manca de prevenció de riscos laborals als camps. Segons ha explicat la membre de l'entitat, Bàrbara Primo, els treballadors no reben cap curs de prevenció i tampoc tenen garantida l'aigua, ja que l'agricultor no els hi proporciona, així com tampoc el facilita roba de treball per protegir-se del sol. Signen que han rebut EPI i no en reben cap. És brutalment habitual, denuncia.
Els treballadors no accedeixen moltes vegades a formació en prevenció de riscos. Constatem que l'accés a l'aigua no està garantit. No coneixem ni un temporer o temporera que li preguntem si les donen aigua al camp, que ens dirà, no, l'aigua me la porto jo, o ens la portem nosaltres. És gravíssim. No les donen roba de treball, en aquest cas, rectificaré, roba per protegir-se de la calor o de protegir-se del sol, ¿vale?, que és obligatori també perquè ha d'haver una avaluació de riscos que tot això ho tinga constància, crema solar, etc. De fet, constatem, però no podem provar tan fàcilment, que se firmen, els treballadors signen sense mirar el que signen, que han rebut tots els EPIs, equipos de protecció individual, i no reben cap.
Aquestes dificultats administratives i de falta de prevenció de risc laboral se suma a altres denúncies que l'entitat porta denunciant des de fa anys, com és la precarietat laboral dels temporers, l'allotjament no sempre garantit i les dificultats per empadronar-se. Sobre la precarietat, Primo i Reixac han afirmat que cap de les 2.300 persones que van informar l'any passat durant la campanya arribava a cobrar el preu per hora que marcava el conveni, de 8,09 euros, sinó que sempre cobraven per sota, entre els 7 euros i els 8 en el millor dels casos. Pel que fa a la campanya actual, que es troba a la meitat, Reixac ha explicat que el ritme de denúncies que estan rebent es troba dins de la normalitat, tot i que preveuen que augmentarà de cara a finals de la campanya, ja que de nou els treballadors tenen por que es puguin quedar sense feina.
D'altra banda, Fruitant Justícia Social i altres entitats socials i sindicals de Lleida es concentraran aquest dijous. Serà a partir de 7:45 del vespre davant del pavelló de la Fira de Lleida, als Camps Elisis, i sota el lema «Prou abusos al camp». Els convocants qualifiquen d'assassinat la mort d'aquest treballador mentre collia fruita a més de 40 graus i expliquen que la protesta també vol denunciar l'explotació i el racisme i reivindicar drets i dignitat per a qui treballa la terra. I obrim la secció més cultural perquè, a banda de la notícia sobre la Fira Nit de Camarasa que us hem avançat a l'inici d'aquest informatiu, us hem d'explicar que, per exemple, aquest dijous al vespre, Cubells viurà una altra proposta cultural i festiva. A partir de les 8 del vespre, la plaça de l'Església de Santa Maria del Castell acollirà un vespreig musical a càrrec del grup balagarí Jaoban. La vetllada continuarà amb una sessió del DJ David Morales. Durant tota la nit, els assistents podran adquirir entrepans que elaborarà l'AFA de l'Escola Sol Naixent. Una festa que és gratuïta i que serveix, de fet, de prèvia als actes de la Festa Major, que se celebrarà el cap de setmana vinent, el del 22 al 24 d'agost, a Cubells. Tot i això, no és l'única proposta per aquest cap de setmana a Cubells. En repassarem la resta, conjuntament amb totes les altres idees festives, culturals i turístiques per aquest llarg cap de setmana. Una activitat turística per fer aquests dies a la nostra ciutat són els tallers que ens ofereix el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, que organitza les activitats Iniciació a la Recerca d'Or i a l'estiu l'Or el Busquem al Riu. La primera té una durada aproximada d'una hora i consta d'una visita guiada per l'espai expositiu per conèixer la història de l'explotació de l'or al riu Segre, seguit d'un taller de recerca artesanal d'aquest preuat metall a la zona del safareig. Aquesta està adreçada a tot tipus de públic i es fa dimarts i diumenge d'11 a 1.
Pel que fa a la segona proposta, el Centre de l'Or és a l'estiu l'Or el Busquem al Riu. Pretén donar a conèixer una activitat única, emocionant i molt divertida com és la recerca de partícules d'or a la llera del riu Segre. El punt de trobada és al Centre d'Interpretació de l'Or del Segre per fer una petita introducció i recollir el material necessari pel taller. I tot seguit es baixa a la llera del riu, on els nous buscadors d'or coneixeran la història d'explotació d'aquest metall al riu Segre. A més, aprendran la tècnica manual per poder-les extreure. El taller es fa els dimecres i dissabtes d'11 a 1. Al final de l'activitat, en tots dos tallers, es poden endur totes les partícules que troben dins d'un vial de plàstic que facilita el personal del centre. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web del Museu de la Noguera, museucn.com, també al correu ordelsegre@balaguer.cat i al telèfon 973 44 86 68.
També es poden visitar els diferents monuments de la ciutat de Balaguer, fer un recorregut per les muralles, el claustre de Sant Domènec, el parc arqueològic del Pla del Matà, el santuari del Sant Crist o el Castell Formós, on a més es pot veure l'audiovisual Sàvies i Guerrers, el segon diumenge de cada mes. També es pot visitar l'església de Santa Maria, on el darrer diumenge de cada mes es fan visites guiades dins el marc de l'activitat Fars de Ponent. A més, també el primer diumenge de cada mes es fan visites guiades gratuïtes a l'església de les Franqueses.
I parlem d'exposicions, concretament la que encara es pot veure al Museu de la Noguera, que acull l'exposició Josep Benet en la desfeta i el redreç. Es tracta d'una exposició dedicada al polític, activista i historiador Josep Benet, i en la qual es convida l'espectador a redescobrir una figura clau de la història contemporània de Catalunya, més concretament en la segona meitat del segle XX. Tot plegat mitjançant plafons, amb textos explicatius i imatges que configuren una exposició que es presenta com una oportunitat per redescobrir Benet. També recull la constatació de la figura en pròpia veu, sobre la base de 3 entrevistes i un enregistrament d'àudio que constitueixen la raó de ser i l'objectiu d'aquesta mostra.
De l'1 al 31 d'agost es pot veure a la sala d'exposicions l'estudi 76, ubicada a la Casa de la Paeria, la mostra Entre textures, llum i experimentació, d'Agustí Sellart Serret. Les obres que formen part d'aquesta mostra són un recorregut visual que abraça paisatges, marines i abstraccions, units per una mateixa essència, la passió per la textura, la llum i l'experimentació.
I parlem de cinema, perquè el Cinema Balaguer acull aquest cap de setmana la seva pantalla, les projeccions de les pel·lícules Karate Kid i també Presumpció d'Innocència.
Nuestras tradiciones tienen sus raíces en la historia. El Kung Fu. El Karate. El árbol crece fuerte.
¿Conocí al señor Miyagi?
No he venido en busca de Sensei Miyagi. Estoy buscándote a ti.
Pel que fa a la primera, Karate Kid Legends, després d'una tragèdia familiar, el prodigi del Kung Fu, Li Feng, es veu obligat a abandonar casa seva a Pequín i traslladar-se a Nova York amb la seva mare. Li lluita per deixar enrere el seu passat mentre intenta encaixar amb els nous companys de classe i encara que no vol lluitar, els problemes semblen trobar-lo a tot arreu. Quan un nou amic necessita la seva ajuda, Li es presenta amb una competició de karate, però les seves habilitats no són suficients. El professor de Kung Fu de Li, el senyor Han, demana ajuda a Karate Kid i li ensenya una nova forma de lluitar, fusionant els seus dos estils en un de sol per a l'enfrontament definitiu d'arts marcials.
Hola, que hi és el teu pare?
Pare?
Sí, queda detingut per l'assassinat de la seva dona. Acompanyi.
No té historial ni antecedents. No és un culpable creïble ni un innocent evident.
Com estava?
Nerviós, perdut.
Em tornaré boig aquí.
Més preocupat pels seus fills que per ell. No entenc què passa. No surt de la negació.
I també el Cinema Balaguer, pel que fa a la segona projecció, és Presumpció d'Innocència. Des de que va aconseguir l'absolució d'un assassí reincident, l'advocat Jean Monnier no accepta més casos criminals. No obstant això, es coneix a Nicolas Milik, un pare de família acusat d'assassinar la seva esposa. Monnier se sent commogut i les seves certeses trontollen. Convençut de la innocència del seu client, està disposat a fer tot el possible per a guanyar el judici. El que en principi era un cas ordinari acabarà posant-lo a prop. Aquestes pel·lícules es podreu veure aquest cap de setmana i també el dilluns dia 18, dia de l'espectador. Trobareu més informació i compra entrades al web circusa.com. Sortim a comarca i parlem que aquest divendres l'espai Freginals de Valdomar serà l'escenari d'una proposta estiuenca ben saborosa. A partir de les 7 del vespre, el reconegut xef Arnau París oferirà una sessió de cuina d'estiu i presentarà el seu llibre a foc lent. Una activitat pensada per als amants de la cuina i per a tothom qui vulgui passar una bona estona prenent i degustant idees fresques per a l'estiu. L'acte està organitzat per l'Associació de Veïns de Valdomar.
Age celebra la seva festa major, que s'allarga fins diumenge. Divendres, els actes comencen amb la missa de festa major i el tradicional llevat de taula. A la tarda hi haurà activitats com l'estirada de corda al fang, el concurs de planxassos o una exhibició de trial. I al vespre s'omplirà amb el sopar de germanor i la cantada d'habaneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma acompanyats del tradicional rom cremat. A la nit hi haurà ball amb disco mòbil Nun Càrguense. Dissabte serà una jornada que començarà amb el vermut musical a Martí i Guiu. També hi haurà zumba a la plaça, batucada i a la mitjanit la nit de foc amb el correfoc dels Diables de Balaguer i tot seguit una nit de festa amb les versions de la nit del Canet, la noche ochentera i Mor, el tribut a la movida madrilenya. També hi serà el DJ Jordi Laro per posar el punt final a la vetllada. La festa es tancarà diumenge amb el ball de tarda amb el trio Zadit, una llonganissada popular, un ball de nit amb el mateix trio i el tradicional bingo.
I Santa Maria de Meià clou aquest divendres els actes de la seva festa major. És el dia de central, en què a les 11 tindrà lloc la missa de festa major i el tradicional llevant de taula amb els gorrallars d'Oliola al migdia. A la tarda, campionat de botifarra i a partir de les 7, un animat tardeo per tancar la celebració amb bon ritme i ambient festiu.
Cubells proposa aquest divendres una activitat carregada d'humor amb una nit de monòlegs que protagonitzarà el gran David Sas a partir de les 8 del vespre. Com dèiem, serà a les 8 a la plaça del Castell, una proposta gratuïta i oberta a tothom. Dissabte al matí a Cubells hi haurà un taller d'ukelele amb Ramon Martí Fustegueres i a la tarda jocs infantils de carrer i un taller d'escacs a l'exterior del castell. Al vespre hi haurà la presentació del llibre La força transformadora de l'aprenentatge musical i un debat obert sobre les escoles de música municipals. El diumenge s'obrirà amb una sessió de ioga i a mig matí hi haurà un concert amb un vermut i música de pop rock en directe. La jornada es tancarà amb un sopar col·laboratiu a la plaça del Castell. Totes aquestes activitats són gratuïtes i obertes a tothom, excepte el taller d'ukelele, que requereix inscripció prèvia amb un cost simbòlic de 10 euros. Són activitats que el municipi ofereix com a prèvia a la festa major que es celebrarà el següent cap de setmana.
I el Besa també celebra la seva festa major. Aquest divendres a la tarda hi haurà animació infantil amb Dr. Fly, ball amb orquestra i a mitjanit gran concert amb swing latino. A les penyes, sessió non-stop amb diferents DJs. Dissabte el dia començarà amb diversió a les piscines municipals i al parc aquàtic Water Party. Ja a la nit, música amb les orquestres Aquarium i Coversions. I dues zones de festa a les penyes amb A Contracorrent i diferents DJs. I diumenge, tarda plena de color amb festa Holly i escuma al pati de l'antiga escola. I comiat de luxe amb doble sessió del grup Banda Sonora, amb ball de tarda i ball fi de festa a mitjanit.
I on també celebren festa majors a Castelló de Farfanya. Aquest divendres hi haurà a les 12 del migdia la missa major i l'ofrena floral a la Verge de l'Assumpció, a l'església de Sant Miquel. A la una hi haurà sardanes amb la colla Bellpuig a la plaça Major i a la tarda balla amb el grup Aquario al pavelló poliesportiu. La nit es tancarà amb el correfoc i una festa jove en què hi seran el grup Les que faltaven i una festa flash amb DJ Sergi Domene i el DJ Héctor Ortega. Dissabte, parc aquàtic, durant matí i tarda a les piscines municipals. A la tarda, ball de tarda, amb el grup Sol de nit al pavelló poliesportiu. I a la nit, sopar de germanor i una nova festa amb el grup Brux Express i, posteriorment, els DJs Isman i Art Attack, fins ben entrada la matinada. Diumenge, la jornada començarà amb un esmorzar i una pinyolada popular. A la tarda hi haurà la celebració del concert i ball de tarda amb l'orquestra Saturno. Serà al pavelló poliesportiu, amb servei d'entrepans a la mitja part. I la festa acabarà amb un espectacular castell de focs artificials a mitjanit.
També Butzànic està de festa major del 13 al 17 d'agost. Divendres, la jornada s'obre amb la missa solemne del migdia i continua amb el partit de futbol infantil, sessió de ball de tarda i ja a la nit, duo Alma i DJ Alex Meister, que farà ballar tothom al xiringuito fins ben entrar a la matinada. Dissabte arriba el torn dels jocs tradicionals infantils, el sopar popular organitzat pel club de futbol i la disco mòbil amb DJ Òscar Millán. Diumenge, per acabar amb bon gust de boca, jornada aquàtica refrescant a les piscines durant el matí i la tarda, i per tancar a 7:45 xocolatada popular per a tothom.
I a Montsonís també es vesteixen de gala aquest dissabte per celebrar la seua festa major, una jornada intensa amb propostes per totes les edats. Els actes comencen a la una del migdia amb la missa solemne, que donarà pas tot seguit a un vermut popular i una ballada de sardanes amb els Amics de la Sardana d'Artesa de Segre. A les 6 de la tarda, els més petits, i també no tan petits, podran gaudir de jocs infantils a la plaça del Pi, i ja al vespre, a les 9, es farà el tradicional sopar de germanor al restaurant El Celler, amb inscripció prèvia. La nit culminarà amb el ball de festa major, que començarà a mitjanit amb Marc Anglarill i continuarà amb el ritme festiu de DJ Fantasy.
Aquest dissabte, Miralpeix, nucli de Tiurana, celebra la seva festa major en honor a Sant Roc. Els actes començaran la tradicional missa a l'ermita de Solers, a 7:45 de la tarda. A 7:45 es durà a terme l'estrena del documental Memòries de Miralpeix, que es projectarà a la sala de plens de l'Ajuntament. A les 9 es farà el sopar popular amb reserves del Gastrobar Solers i acte seguit ball llarg amb Joan Carbonell i Estela a la plaça del Pou.
I deixant enrere les festes majors, parlem del Festival Perifèria Cultural, que fa una nova parada aquest dissabte a la Sentiu de Sió, on oferirà un concert amb dos grups que uneixen música i compromís social. Són Brahms i Sapena. A partir de les 8 del vespre s'obriran les portes amb sopar i tast, i a les 9 començarà l'actuació de Brahms, la mítica banda del Berguedà, que des de l'any 92 utilitza el rock com a eina de protesta i reivindicació social. A les 11 serà el torn de Sapena, un projecte musical nascut entre cosines que aposta per la música pròpia i en valencià. Amb un estil que combina hip-hop i electrònica, Sapena han guanyat el Premi Ovidi al millor disc en la seva categoria. La vellada també comptarà amb una proposta gastronòmica singular. Serà càrrec del xef Sergi de Meià, que ha preparat un menú per maridar amb les cerveses artesanes de la vella caravana de Menàrguens, elaborades amb maltes ecològiques i fermentacions naturals. Cal comprar entrada per participar d'aquestes activitats. En podeu saber més a perifèriacultural.cat.
La companyia T, especialitzada en la creació d'espectacles i la teatralització d'espais, porta aquest diumenge a Vallfogona de Balaguer la seva proposta titulada El safareig. Es tracta d'un espectacle de carrer que busca recuperar la vida dels rentadors públics i posar en valor la veu de les dones que en feien ús. Aquesta obra és un homenatge a les nostres àvies, aquelles que ens van criar i que van obrir camí a la resta de dones. Un reconeixement on elles són les protagonistes i on el públic podrà gaudir de cançons, expressions i històries viscudes. La proposta és per a tots els públics. L'espectacle començarà amb una ruta amb sortida des de l'Ajuntament a 9:15.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva, parlem de futbol, perquè el Club Futbol Balaguer juga aquest diumenge el primer partit, de fet els primers partits de pretemporada. Ho farà amb el segon trofeu Vila de Golmés. Els jugadors dirigits per Josete disputaran a Golmés aquest segon trofeu de la Vila en aquesta competició en format triangular, en què s'enfrontaran els locals, que juguen a tercera catalana, i el Juneda, que va perdre la categoria la temporada passada i que enguany estarà a segona catalana. Cada partit tindrà una durada de 45 minuts, el que equival a una sola part. Els vermells jugaran primer contra els anfitrions a les 7 de la tarda i tot seguit a les 8 s'enfrontaran els junedencs. Aquest curs, l'equip de la Noguera compta amb baixes importants, ja que jugadors amb una llarga història al club com Alfred Peguero i Pau Solanes han penjat les botes. Tot i això, Josete ha afirmat que, tot i tenir una plantilla més jove, la il·lusió no falta i volen ser un bloc competitiu. L'objectiu de l'entrenador del Balaguer per a aquests partits preparatoris és anar conjuntant-nos, agafant les idees de joc que tenim i arribar el millor possible a l'inici de la Lliga. La segona cita, la pretemporada, serà el derbi contra la Vallfogona de Balaguer, que es jugarà el dia 20 al camp dels Blanquinegres. I arribem als minuts finals de l'informatiu, minuts que dediquem, com és habitual, a fer el repàs al més destacat de les portades de la premsa escrita.
El Segre obre avui explicant que la 17a tempesta en pedra de l'any ha arrasat més de 500 hectàrees al Segrià, sobretot de fruita a punt de collir, afectant Termes de Lleida, Corbins, Torre-serona i Torre-Farrera, on s'han tancat piscines i el vent ha arrencat teulades. També destaca que el temporer mort dilluns al Carràs va patir un cop de calor, segons l'autòpsia. En successos, un home de 69 anys ha mort a Sanaüja després de sortir de la carretera i xocar contra un arbre. A més, Tàrrega i Almacelles han hagut de tancar les piscines municipals per excrements i la Generalitat ha anunciat ajuts per a la caça professional de conills, subvencionant fins al 80% del cost als vedats. I en esports, el Lleida de Jordi Cortés s'imposa al Mollerussa per 1-2 en un derbi de pretemporada que repetiran a la Tercera Federació. La Mañana obre avui amb la notícia que 5 municipis de Lleida, Alcarràs, Bellver, Corbins, Almacelles i Tàrrega, han hagut de tancar aquest estiu les piscines per defecacions a l'aigua, un repte viral que ha encès les alarmes i ha fet cridar al civisme. El diari també confirma que la mort del temporer d'Alcarràs de dilluns va ser causada per la calor extrema i en l'àmbit agrícola la pedra ha afectat 543 hectàrees de fruita al Pla de Lleida. El diari també destaca la protesta dels pagesos a la Seu d'Urgell per reclamar més mesures de control de la fauna que causa dany als cultius. A més, un accident a Sanaüja ha provocat la mort d'un conductor de 69 anys després de sortir de la carretera i xocar contra un arbre. I pel que fa a la ciutat de Lleida, Carme Valls diu que la tala d'arbres a l'avinguda Rovira Roure era inevitable. I en la façana del Punt Avui s'alerta sobre la presència creixent de l'odi a les xarxes socials. Segons els experts, el funcionament de les plataformes digitals afavoreix la difusió de missatges que atempten contra la dignitat de les persones. En àmbit internacional, Zelensky i els aliats europeus reclamen a Trump que no pacti cessions territorials amb Putin en la seva reunió de demà. A la secció d'esports, el Barça preveu ingressar un aval de més de 7 milions d'euros per a l'inscripció de jugadors. El pla està preparat per si els fronts per entrar a la regla 1-1 no arriben a temps.
I amb el repàs al més destacat de les portades de la premsa escrita arribem ara sí al final de l'informatiu. Posem el punt final a l'informatiu d'aquest dijous 14 d'agost, que acabin de passar una molt bona jornada.